Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I és que aquest dissabte a les 7 de la tarda al Centre d'Estudis Sigetans, a l'Espai Pere Stanfleet, tindrà lloc una xerrada sobre les novetats dels darrers temps en les excavacions arqueològiques aquí a Sitges. N'hi ha hagut força. Fa temps que en Joan García Targa fica el nas algun metre per sota de l'enrajolat i troba, i va trobant coses, van sortint coses. Clar, no es pot fer, ara ens ho explicava, una idea de conjunt de tot, però sí que cada cop es van formulant hipòtesis més fermes sobre el que hi havia aquí. Doncs això, si tirem 2.000, 3.000 anys enrere. Joan García Targa, bon dia.
Bon dia.
Cada cop es van sabent més coses, però no se sap tot.
Bueno, és el que deies tu bé, no? És a dir, cada vegada, quan es fan els seguiments aquestos d'obres que estipula la llei i les normatives, ens permeten, en funció de si podem veure espais més amplis o espais més reduïts, com a mínim els límits cada vegada més acotats de la zona ibèrica i romana del Puig de Sitges, del casc antic de Sitges, així com d'altres zones del municipi. El que passa és que en molts casos són obres molt petites, que l'únic que et permeten és un sondeig de 2x2 metres, i clar, hi ha una part d'atzar de que tinguis la sort de que en aquell espai que pots obrir, perquè han de fer un ascensor o han de fer una rampa, com el cas de la biblioteca, tinguis la sort que et surtin restes que et permetin corroborar o no les hipòtesis que tenies anteriorment.
Normalment surten coses quan s'està tocant en aquesta, diguem, a la zona zero, per definir-ho?
Bueno, evidentment, o sigui, de tots és conegut que Sitges és una vila, i sobretot el casc antic de Sitges, amb un bagatge històric important al llarg del temps. Tenim des de finals del primer mil·lenni gent que ocupa de forma sistemàtica el Puig de Sitges, i que es fa més palès a partir d'època ibèrica, des del segle V, IV abans de Crist, i que és molt sòlid en època romana. No sabem exactament com eren els assentaments, o sigui, sabem que deuria haver un poblat ibèric, que cada vegada trobem més murs. El mur és un element significatiu a nivell estructural d'una construcció, i també trobem sitges o espais d'emmagatzematge que et diu que hi havia gent que hi vivia, que generava uns excedents agrícoles i que els guardava amb aquestes sitges. Precisament és el que dona nom a la població. I en època romana, tant al carrer Nou com al Puig de Sitges, com a d'altres llocs de tota aquesta zona antiga, doncs també tenim restes que han anat sortint sempre de forma molt dispersa, i és com un trencaclosques, que vas veient trossos sueltos i t'has de fer una idea, com a mínim, de fins a on arribava, a partir d'on ja no trobem restes. Això també ve marcat molt per les possibilitats de seguiment que fem. Uh-huh. És a dir, moltes vegades sí que són obres que ens permeten fer un seguiment abans de que comenci l'obra en gruix. A vegades anem una mica a toro passat i ens trobem les coses fetes, i aleshores és molt més difícil d'interpretar possibles restes que surtin, o senzillament trobes en una terrera fragmentes de ceràmica sense un àmbit o un context que ens permeti entendre o explicar-ho. Bueno, hi ha diferents circumstàncies amb aquest treball arqueològic aquí. Uh-huh.
Perquè de quina delimitació estaríem parlant d'aquest poble?
Bueno, seria el que diem el Puig de Sitges. Uh-huh. Seria aproximadament del carrer Tacó, del carrer Carreta, fins tot el que seria el carrer Major fins al capdamunt. Uh-huh. Tot el que seria el carrer Fonollà i el carrer de Vallada fins a l'accés a la platja de Sant Sebastià, tota aquella zona, i que a la part alta del turó, on estaria l'Ajuntament, on estaria l'Església, on estaria els museus, etc., ocuparien una zona més o menys una mica més d'una hectàrea. Vale? Per tant, estem parlant d'un lloc més o menys d'aquestes condicions, que jo me l'imagino tancant els ulls d'antic, aterrassada en diversos nivells, acondicionats tant en època ibèrica com romana per aprofitar al màxim l'entorn, i bueno, me l'imagino una mica d'aquesta manera, no?
Podem parlar d'una, perquè ens entenguem, una granja gran o un poble petit?
Això és difícil. En el cas ibèric podríem parlar d'un poble petit, però per poble hem d'entendre, en època ibèrica possiblement hi hauria alguna zona que estaria emmurallada. Uh-huh. Vale? Perquè normalment els ibers s'estableixen en puig, en elevacions petites. i allà és on es concentra, com el cas de Darró, a Vilanova.
Correcte, és a dir, a la costa n'hi ha diversos, perquè hi ha el cas de Darró, hi ha el cas
de Calafell. És a dir, una part de la població viuria en aquesta part, diguem-ne, perquè ens fem una idea, com si fos una zona murallada medieval, protegida, ja estaria el centre de redistribució, el centre administratiu, possiblement el centre religiós i la gent més pudent de la societat, i la resta de la població que podria viure de forma dispersa o fora d'aquest entorn principal estaria vinculada, òbviament, amb aquesta gent, no? amb els governants, amb els que regien una mica el devenir d'aquesta gent.
Perquè ens fem una idea, i centrats ara en l'època ibèrica, el que hi ha a Calafell, probablement a Sitges no hi era.
Bueno, el que hi ha a Calafell, és a dir, per entendre una mica com funcionava la Cusatània, que és tota aquesta zona que hi havia entre Barcelona i Tarragona en època ibèrica, la capital era Tarraco, que en època ibèrica es diu Quesse, d'aquí ve el nom de Cusatans o Quesetans, etc. I després d'aquesta capital, això és estudis que es fan de territori, hi haurien centres de segona importància, que un d'ells podia ser Olèrdola, l'altre podia ser Darró. Darró és molt més gran del que es visita actualment, jo porto les visites i és molt més gran del que es veu actualment, del que es pot visitar amb la gent. Després vindrien uns llocs de tercer ordre que serien Calafell, que podria ser Sitges, zones amb característiques molt semblants, i després trobaríem, grosso modo, així molt general, granges disperses, com una que es va trobar a Cunit fa uns anys a fer la continuació de la carretera, que ara estan obres, és a dir, hi ha tota una jerarquització d'espais que s'han anat descobrint i que ajuden a entendre una cultura ibèrica molt més complexa de la que es coneixia fa potser uns anys. No?
Això ens permetria fer-nos una idea de quina població podria allotjar un establiment com aquest?
A nivell quantitatiu, doncs, a nivell demogràfic, és difícil perquè, clar, tu pots fer hipòtesis, però han de tenir una certa versemblança. Clar, tu no pots dir, grosso modo, dir, pues hi ha una hectàrea. Si una casa ocupa 30 metres quadrats, divideixes una hectàrea per, que són 10.000 metres per 30, aquí surten tantes, li treus les... Clar, fas una hipòtesi tan agafada pels pèls que és molt difícil. És molt difícil de que sigui una cosa creïble i científicament correcta. No? És igual que muntar certes històries a partir de que fas una troballa molt puntual i dius moltes coses, a partir de troballes que en molts casos són aleatòries, o és tenir un cop de sort en un lloc que trobes una cosa, o en una sitja que van tirar no sé què, com el Vinyet, que amb una sitja en època romana, o amb un forn van tirar un tros de làpida, i que et montis una història a partir d'una troballa, doncs, a vegades és difícil, i no és seriós des del punt de vista acadèmic. S'ha de trobar un terme mig. Si d'aquí uns anys coneixem molt més, o tenim la sort de tenir un espai obert gran que permeti excavar una casa ibèrica sencera, això sí que ens permetria un tipus de projecció molt més seriosa i científica.
Perquè les runes hi són, és a dir, si ens fem una imatge de ciència-ficció, és a dir, agafem Sitges, la tallem amb una serra longitudinal, sí, i l'aixequem tota, sí, a sota trobaríem probablement tota una estructura.
Bueno, ho estem veient, és a dir, el carrer Major, ara, que és l'última intervenció que es va fer, bueno, i ara hi ha el Can Fals, però l'última que s'ha fet amb un espai, el motiu de la intervenció va ser la muralla medieval, que era òbvia que sortiria, però clar, que va ser una sorpresa, va ser que sortís una acumulació de materials molt grans d'època ibèrica dins un nivell de cendra brutal, que s'han trobat llavors, que s'han trobat peixos, que s'han trobat de tot. Això va ser una sorpresa perquè pensàvem que ja no hi havia prou sediment, porta a terra, perquè doncs sabem que ja hi havia aquest, a més, amb murs que delimiten un espai, per tant, estàvem a l'interior possiblement d'una casa a la qual es va cremar i es va caure en prestatge en tots els pots i les olles que tenien. És el que van trobar.
D'acord.
El carrer de la Davallada hi ha un mur molt llarg paral·lel al mar, que per tant allà hi havia un límit d'una habitació, i com que sabem que dalt també hi havia estructures com les que hem trobat a la biblioteca, sabem que estaven a diversos nivells i que estava aterrassat, per tant a dalt hi hauria la part més alta i de forma aterrassada, com passa a molts poblats ibèrics, s'establiria la gent de forma diversa, no? Això és el que es pot dir ara. Si demà passat jo que sé, tinguessin que fer obres a l'Ajuntament, a l'edifici de l'Ajuntament, i s'hagués d'aixecar, doncs, escolta, igual hi ha la sort, perquè en arqueologia sempre hi ha un percentatge de sort, doncs, igual trobaríem 2-3 habitacions i ens permetria un discurs més coherent.
Hi hauria probablement molts números, perquè no deixa de ser la part més alta del turó.
Evidentment, clar. A més, mira, per exemple, fa uns quants anys que vam excavar a l'Ajuntament, clar, les sitges pràcticament no estaven tocades. En època medieval les van cobrir amb un paviment i van construir el castell a dalt sense tocar les sitges. És a dir, que això amb altres parts de l'Ajuntament potser no sigui, perquè van arrasar una mica per construir, però és possible que a l'aixecar una mica el paviment o l'asfalt del carrer que envolta la plaça de l'Ajuntament, pues sortissin de seguida restes.
El fet de que hi hagi restes a sota vol dir que la terra s'hi va posar a sobre, que ho van fer expressament, de tapar-ho?
Bueno, tu pensa que quan a vegades ens costa visualitzar aquestes coses, no?
És per això, dir, per això.
En el moment que una casa, sigui d'època ibèrica o una masia, que les veiem quan vas per la carretera i veus que una masia s'abandona, es cau el sostre, les parets, s'acaba fent un cúmul de terra, si allò al cap d'un temps ve un camió de runes o endú, o el pagès ho rotura perquè considera que aquells cascots li van bé per tirar a terra després, clar, acaba desapareixent i es va pujant al nivell del terra. I això és el que passa a poblacions com Sitges o moltes altres, no? Que hi ha una època ibèrica, que això s'ensorra, tal, venen els romans, anivellen, col·loquen els seus murs, ja han pujat un pam o dos o tres metres d'alçada, ells viuen durant un temps, també ho abandonen, ho arrasen al segle XII o al segle XIII, comencen a construir unes cases, al segle XVIII fan una reforma, bueno, i anem pujant al nivell.
D'acord. Has comentat que des d'aproximadament el 1000 abans de Crist ja hi ha algun vestigi.
Sí,
des del 400, una cosa així, abans de Crist, doncs ja hi ha els ibers, sí, aproximadament. I dels ibers als romans, podem permetre'ns pensar en una continuïtat ja?
Bueno, sí, de fet la cultura, amb el moment que es produeix en aquesta zona de la península ibèrica, en aquesta zona de Catalunya, el procés de romanització es comença a extendre perquè ja hi ha una conquesta ja establerta, més o menys, que seria al llarg del segle I, abans de Crist, tota la població remanent que quedava ibèrica romanitza, és a dir, adquireixen les costums i les formes romanes, amb la qual cosa no és que vinguessin aquí milions de romans a viure aquí a la península ibèrica, van venir alguns, però el substracte, la base poblacional era ibèrica. Era ibèrica, aleshores són els mateixos que adopten, és igual que nosaltres estem adoptant ara formes, costums, en aquest cas nord-americanes, que si begudes, que si qüestions tecnològiques, que si bases militars, és a dir, no? però en un altre moment i amb una altra dinàmica. Aleshores hi ha aquest canvi o aquesta continuïtat, el que passa és que sota un règim diferent, sota un règim de poder, que el poder no estava disgregat en zones i tal, sinó que hi havia un poder estatal fort com és l'imperi romà.
De l'època, el que no tenim és el nom, oi?
No hi ha un nom. Hi ha descripcions de viatgers grecs i romans que parlen de noms tan coneguts com Súbur, etc., però que seria una miqueta més tardà, potser, però d'època ibèrica no tenim el nom. No tenim el nom. L'escriptura ibèrica s'ha desxifrat poc, no hi ha documents bilingües amb els quals surti pues, una peça o un retall d'un text que estigui, per exemple, en llengua ibèrica i en llatí, que ajudaria molt, igual que quan el que va succeir amb la pedra de la Rosetta,
amb els egipcis,
i per tant no sabem la gent que viuria aquí com es dirien.
D'acord.
Bueno, no sé, i a més els noms ibèrics moltes vegades sonen molt estranys, no?
Fins a on arribava la influència? Amb qui comerciaven? On tractaven? Aprofitaven el mar per desplaçar-se?
Sí, mira, per exemple, amb aquesta última intervenció arqueològica del carrer Major que et deia, dins d'aquest prestatge que et deia que es va cremar i es van caure àmfores i altres peces, només amb aquest trosset que vam excavar hi havia àmfores que venien d'Eivissa, hi havia àmfores que venien d'Itàlia, hi havia ceràmica de vernís negre que venia d'Itàlia, uns fragments fantàstics que venien d'Atenes, hi havia peces que venien del sud de la península Ibèrica, peces que venien de l'Empordà, és a dir...
La globalització al segle...
Exacte, la globalització, estem parlant del segle III, segle II, només amb aquesta petita mostra t'indica que estaven interconnectats.
I això no era una capital, perquè diguéssim, en una capital doncs, és normal que hi hagi més, més possibilitat d'intercanvi, però clar, no deixava de ser una vileta petita,
sí, sí, era,
en un racó.
Era una petita població, però que bueno, tenia sortida al mar, i això clar, és una, canvia la perspectiva, no és el mateix un poblat a l'interior que un poblat a la costa, que a més Sitges està perfectament ubicat i és la sortida natural, Sitges o Vilanova, del Penedès cap al mar. Uh-huh. I això explica que, bueno, llocs com el Turó de la Font de la Canya, que és un jaciment arqueològic, està a Avinyonet,
sí,
que l'altre dia es va fer una presentació també aquí a Sitges, a la llibreria...
Malvasia.
La Malvasia, exacte. Que expliquen una mica que hi era un centre on es concentraven tots els excedents agrícoles de la zona del Penedès i la sortida natural per donar-li per poder fer comerç en aquests ports directament. Per tant, per això era important Sitges o era important Darró o el que fos, senzillament perquè donaven sortida i interactuaven amb l'interior i amb l'exterior a través del mar. Per tant, aquesta rellevància, a part de la ubicació excel·lent, evidentment, de Sitges i del Puig de Sitges.
Eren més agricultors, eren més ramaders, eren més pescadors? O, bueno, o només comerciants?
Aquí hem vist de tot.
Sí.
Òbviament eren agricultors, produïen blat, ordi, és a dir, cereals, bàsicament, produïen vi, feien oli, caçaven, pescaven. Per exemple, el que és molt significatiu d'aquesta última excavació és que en un dels sediments s'han trobat moltíssimes espines de peix, cosa que no sempre surt, vale? I aquí, en molts dels casos que hem treballat, també a l'arxiu, fa molts anys, a l'arxiu històric, van sortir una dent de tauró. És a dir, que no únicament... El tauró podia haver mort i arribar a la platja, únicament per les zones, no? Però hi havia, és a dir, està pendent de fer un bon estudi de totes aquestes restes d'ictiofauna, que es diu, de peixos, perquè indicaria molt quin tipus de dieta alimentícia tenien i quins aportes de nutrients tindrien aquests peixos per la població d'aquí, no? Uh-huh. Igual que trobem, normalment sempre surten banyes de cèrvol o de cabra, surten ossos d'ovella, ossos de porc, és a dir, pel tipus de material tu pots anar més enllà de lo lògic, de dir, pues, ovelles, cabres, què? Si tens l'evidència material, està reforçat per una evidència no qüestionable. És a dir, són aquelles espècies.
Hi ha molta diferència entre el que es troba d'època ibèrica i el que es troba d'època romana?
Bueno, clar, la cultura romana és una cultura, diguem-ne, més consolidada a nivell estructural, a nivell de comerç. Clar, quan tu excaves, per exemple, una casa romana com la del Vinyet, que és una casa romana de tamany entre petit i mitjà.
D'acord. El Vinyet, el que s'ha trobat, és
romà. És romà, és romà. Uh-huh. Clar, dins els milers de fragments es van... Jo crec que es van inventariar, o vaig inventariar uns, no sé, uns 30.000 fragments de ceràmica, una cosa així. Clar, hem de pensar que avui en dia tenim una gamma d'objectes d'ús quotidià molt divers. Tenim plàstic, tenim... ceràmica, aquesta gent només tenien ceràmica. Aleshores, tot l'utensili domèstic era de ceràmica, fonamentalment, o de fusta, però la fusta no es conserva, o d'altres elements naturals o degradables que no es conserven. Aleshores, la ceràmica tenim la sort que es conserva. Aleshores, en aquesta vila vam trobar àmfores que t'indiquen el comerç del nord d'Àfrica, d'Àsia, de Rodes, de Xipre, d'Àsia Menor, de Grècia, de la Gàlia, és a dir, de França, d'Alemanya, del sud d'Espanya, de la Bètica, és a dir, Andalusia, d'Extremadura. Clar, indica, torno a dir, clar, és la cultura ibèrica és una cultura delimitada per la franja mediterrània i una mica cap a l'interior, l'Aragó, Castella-La Manxa i algú d'Extremadura. Clar, la cultura romana és una cultura molt més àmplia i molt intercomunicada per qüestió d'expansió militar. Aleshores, clar, pots trobar unes peces que trobes aquí i te les trobes quasi a la Índia per comerç. El mateix tipus de peça. No? Això t'indica, igual que avui en dia, no? Trobes una, telèfons una evolució, que te'ls trobes a tot el món, no? Pues a la seva escala, no? I a la petita intervenció que hem fet ara al vinyet, el bosquet que hi ha quan et poses a la façana principal una mica cap a l'esquerra i arran de la carretera, també han sortit bocinets d'aquest tipus de ceràmica que et dic que es fan al sud de França, que la trobem aquí, a Anglaterra, a Itàlia, a Romania, no sé on, al nord d'Àfrica, a Palestina, a Síria... És a dir, parla d'aquesta visió diversa i envergadura diversa que és la cultura romana, que és universal en aquest sentit de l'època.
A veure, fa molts anys que això s'està estudiant, fa molts anys que s'està buscant a sota de les cases, per entendre'ns, quan es fan actuacions, quan es fan intervencions, aquesta cerca als darrers anys, diguem, s'ha accelerat, s'ha incrementat, ens ha permès reformular-nos les hipòtesis que teníem sobre l'època a partir d'aquest major nombre d'actuacions.
Bueno, aquí hi ha dues lectures, o sigui, hi ha dos nivells de lectura, és a dir, hi ha una normativa legal que estipula que s'ha de fer aquest seguiment en unes zones determinades del municipi de Sitges, perquè ho diu la llei i perquè aquesta llei ha estat aprovada pel mateix consistori municipal, que és el responsable, i sota la tutela de la Generalitat de Catalunya. Això ho han de complir tant públics com privats. És a dir, l'Ajuntament fa una obra, ho ha de complir. Un privat, no sé què, se l'ha d'instar que ho compleixi també. Això per una banda. Per una altra, això és conjuntural o periòdic. És a dir, hi ha períodes en els quals hi ha molta intervenció d'obres, hi ha molta obra, i si és una obra al Puig de Sitges, hi ha més seguiment. Aquests anys que no hi ha hagut pràcticament obra, entre el 2009-2008-2009 i pràcticament l'any passat, clar, no hi ha hagut moviment, per tant no hi ha hagut troballes. Per tant, és cíclic. Quan hi ha una iniciativa empresarial, immobiliària, pública, privada, de potenciació de millores, d'infraestructures, etcètera, etcètera, hi ha més moviment de diners, hi ha més moviment de terres, i per tant hi ha un seguiment arqueològic en alguns casos, quan no hi ha aquest moviment, pues no hi ha res a nivell d'arqueologia.
És a dir, s'avança cíclicament en funció de com estigui el mercat de la reforma i la construcció.
Exacte. És a dir, hi ha un avanç molt important quan es fa una carretera, una gran infraestructura, o quan es fa, jo què sé, que diguéssim, anem a fer un Caprabo, no sé on, o una altra marca, la que sigui, en un moment determinat, i tens la variabilitat de sort, no sort, encert, fer una recerca coherent, analítica, en aquell moment, i dius, escolta, doncs hem tingut la sort que hem tingut que obrir 6.000 metres quadrats per fer un equipament, i han sortit coses. Clar, quan són espais més restringits, has de tenir més sort encara, o has de filar més prim a l'hora de fer els estudis, a l'hora de seleccionar, i no, fem el sondeig aquí, no, fem-lo allà, fem no sé què...
Hi ha un component de sort, el que ens comentaves.
Hi ha un component de sort. Hi ha un component de sort perquè, mira, moltes vegades passa. El vinyet fa uns anys, fa 11 anys, van fer una sèrie de rases amb un camp molt gran. Clar, tu quan fas rases amb màquina excavadora, és a dir, que la màquina amb la pala fa com unes línies amb l'amplada de la pala de 30, 40, 50, 60 metres, tens la sort o no la sort que amb aquella traça es vegin coses o no. Si aquella rasa la fas un metro amunt, un metro avall, pot canviar de que tu vegis alguna cosa o no vegis res. I és tan senzill com això. Clar, si a més després dius, escolta, no ho tinc clar, surten moltes coses, però necessito veure amb extensió i ho obres, és quan ho veus. Si no tens aquesta possibilitat, doncs clar, et quedes que sí, sembla que aquí hi ha una cosa, al cap de 3 metres hi ha una altra, al cap de 8 hi ha una altra, que no tenen relació entre elles... perquè no ho veus, i aleshores, clar, és molt difícil.
És un trencaclosques una mica apassionant, també, ens imaginem.
Sí, no, definitivament, el que passa és que és apassionant des del punt de vista científic,
sí.
Però t'ha de fer, des del punt de vista científic també, trepitjar de peus en terra. És a dir, tu pots teoritzar amb una sèrie de qüestions a partir d'una documentació que tens i pots dir, mira, si tenim un mur, per exemple, el casc antic, que està al carrer Major, tenim un mur que està al carrer Nou. Tenim ara unes evidències que estan sortint a Can Fals. I tenim l'altre extrem, que està al carrer Fonollà. Per tant, tenim una zona marcada, més o menys, d'un perímetre. Clar, això no vol dir que un dia facin una obra gran, jo què sé, on està la granja del carrer Major, ostres, i surti i hagin d'ampliar l'àrea de protecció del cas de Sitges, del Puig de Sitges, perquè resulta que és més gran que el que pensàvem. Per tant, això, clar, com que no tenim un plànol de com eren les coses a l'antiguitat, sí que hi ha plànols de Roma i formes urbanístiques, però clar, estem parlant de Roma, aquí estem parlant de...
Els poblets no, els poblets no baixaven a aquest nivell.
No baixaven amb aquest nivell de concreció de les coses, i per tant és més difícil, però a la vegada, tal com dius tu, és més apassionant o entretingut en aquests casos.
Ara s'està fent l'obra de l'autopista, alguns conductors ho saben bé, perquè sí, van passar unes quantes hores
enganxats. Jo també.
Oi? Doncs és possible tan amunt trobar coses?
Bueno, quan es va fer l'any, crec que va ser l'any 96, l'ampliació del tros entre Sitges i el Vendrell,
sí,
vale? Quan es va fer aquesta ampliació, quan es fa una obra d'infraestructura així gran i el projecte que porta la traça de per on va la carretera s'aprova, abans o a la vegada que comencen a desbrossar, fer tota la feina prèvia i tal, normalment hi ha un estudi arqueològic dins de l'impacte ambiental que porten aquest tipus d'infraestructures grans. Clar, en aquest cas no sé com ha funcionat. No sé si l'Ajuntament ho va notificar a la Generalitat, no sé exactament com ha funcionat.
No deixa de ser una ampliació paral·lela a una infraestructura existint.
És una ampliació paral·lela, però també el que us comentava abans amb el Vicenç és que una carretera no és únicament la traça per la que van els cotxes, sinó que hi ha uns laterals que són els serveis. És a dir, quan un va per una autopista i veu camí de servei, allò també s'expropia quan es fa una ampliació d'una carretera. I per tant, aquella zona també és susceptible de ser mirada perquè és susceptible que surtin coses. Quan es va fer aquesta obra, aquestes diverses obres que s'han fet a la carretera que en comentaves, ja es van fer excavacions. Es va fer una fa molts anys que jo anava a l'institut, al Busquet, que es va fer. Després, l'any 96, que comentàvem, es va fer una que jo vaig portar també, una ampliació del mateix. A Vilanova es feia una altra, Cunit, o sigui, es van fer unes quantes intervencions al llarg de la traça. Aquesta obra en concret que hi ha ara pels accessos aquestos de cap a Massalva i tota aquesta història, no sé com s'ha gestionat realment. No sé com s'ha gestionat.
Però hi ha possibilitat de que tan amunt es trobi alguna cosa o és un misteri?
És que és un misteri. No podem... és a dir, una cosa és que estigui amb un document, sí, amb un inventari de patrimoni, aquí a nivell local jo ara no ho tinc present, si hi ha algun jaciment arqueològic. Quan es va fer tot el de Massalva, que és el que està més proper, sí que va sortir una sitja d'època ibèrica plena de petxines, i també es van fer, va sortir una cabana del bronze final del primer mil·lenni abans de Crist.
És a dir, petites edificacions subsidiàries,
coses,
probablement.
Sí,
de la...
un petit assentament, una caseta d'època romana, un puig de vigilància ibèric, o igual hi ha
la casa del pagès,
una cosa fantàstica, però, yeah, però clar, no t'ho puc dir perquè no tinc la certesa. Això és molt difícil. A vegades hi ha jocs que tenen molt bones perspectives i després quan s'escaven, o perquè es van saquejar o perquè han estat destruïts fruit de les feines agrícoles o d'una acció antròpica, que es diu, d'una afectació humana reiterada, estan trinxats, i llocs que vas i dius, ostres, aquí això no sé, sembla una cosa molt, molt estranya i tal, i després resulta que és un lloc fantàstic, perquè bueno, tenia una orientació perfecta per segons quines activitats productives a l'antiguitat i et trobes un assentament molt important.
Qui, no, és difícil. Qui se'n fa càrrec d'aquest estudi posterior? És a dir, un cop es troba alguna cosa, això, qui se n'encarrega? La Generalitat? Com funciona això?
Bueno, pues mira, l'exemple és el Vinyet.
A veure.
El Vinyet, com que era una zona que és un becil, és una fórmula legislativa de protecció patrimonial, que vol dir bé cultural d'interès local. Això vol dir que qualsevol intervenció en l'àrea de protecció ha d'estar supervisada per un arqueòleg. Molt bé. Aquesta gent volien, el propietari va voler veure què podia fer amb aquell solar. Com que li van dir, escolti, això està pendent d'un seguiment arqueològic, si vostè afecta el subsol, es va fer això, es va fer l'excavació. Com que és una propietat privada, tu no el pots obligar a un privat que a part de pagar l'excavació arqueològica, restauri les restes, les faci visibles, pagui amb un guia i ho tingui obert de per vida. Això no el pots obligar. A no ser que el lloc sigués fantàstic, l'Ajuntament digués, escolta, què sé, faig una permuta, això ens ho quedem nosaltres, generem un concurs i fem unes visites, organitzem d'alguna manera, busquem un patrocini per restaurar, ho considerem que és una eina pedagògica important per a les escoles, jo què sé, aquest tipus de coses, que no és el cas, o no va ser el cas en el seu moment, o si no el que es fa és que es tapa, el propietari sap que ho té sota, sap que sí que pot construir algunes coses, però estarà molt limitat, i ja està. L'Ajuntament, en altres casos, quan han estat obres d'ell, obres pròpies de l'Ajuntament, on està l'OAC, a sota de l'OAC hi han restes d'època romana, tapades, perquè no es podien destruir, tampoc es va considerar dient conservar-les, tot i que hi havia una claveguera, hi havia una sèrie de dipòsits de premsat de vi en època romana molt interessants, però bueno, no van considerar tampoc adient conservar-lo. Un altre cas és el carrer Major, que ha sortit aquest tros de muralla del que estem parlant, i el propietari ha tingut moltíssima sensibilitat per això, ha perdut part de la seva tenda, en aquest cas, de Catalunya Freedom, i bueno, té una tenda amb merchandising de roba i té un tros de muralla que es pot contemplar i és un exemple, és la primera vegada que aquí a Sitges el casc antic es conserva. Hi ha una mostra històrica i arqueològica visible al públic.
Sí, en aquest cas el propietari ho entès com una mostra més de que la gent miri cap a la botiga.
Clar, i com un valor afegit.
Exacte.
Com un valor afegit a lo que ell oferta. Vale? Per tant, a vegades és curiós, no?, que sigui el privat el que ho faci i el públic no ho consideri. Bueno, això depèn de moltes circumstàncies. A la biblioteca, per exemple, quan es va fer la intervenció fa 2 anys, a l'entrada tradicional de la biblioteca es va trobar un paviment antic, un paviment molt bonic, de rajoles i tal, més bonic que el que hi havia. Tampoc es va considerar dient. Es van trobar, sota d'aquest paviment, es van trobar unes sitges d'època ibèrica i romana. Vale? I a l'interior, on va l'ascensor de la biblioteca nova, es va trobar un mur a 1,5 metres d'època ibèrica, molt gruixut, molt ben fet, la cantonada d'un edifici i tal. Bueno, això són circumstàncies que en cada moment es pensen, també s'ha de pensar, òbviament, que el fet de ficar un vidre, ficar... Això és una inversió que has d'anar fent. És a dir, deixar una resta al públic no és una cosa que diguis, bueno, ho deixem i ja està, i té automantat... No. Això que està cobert per terra durant milers d'anys o centenars d'anys, en el moment que tu ho treus, li donen l'aire, la intempèrie, etcètera, tal,
es pot degradar.
Requereix, clar, es degrada, requereix un manteniment i això té un cost. Hi ha ajuntaments que estan disposats o que tenen més predisposició o que es busquen la manera de trobar un patrocinador, un sponsor o tal, i hi ha altres que consideren que les seves prioritats són unes altres. I això és molt legítim, evidentment.
Fins a quin punt podríem trobar, ara exageraré, però un born a Sitges? Això seria factible o...?
Bueno, primer hauríem de tenir la possibilitat d'obrir un espai com el Born.
Clar, no.
Això seria el primer.
Del cap de la vila fins a dalt a l'Ajuntament.
Clar, clar, és això.
Cert.
És tenir la possibilitat, si no del Born, perquè el Born ja s'intuïa quan el Ministeri...
A part, el Born és molt més recent, tot plegat.
Sí, no, bueno, però al final és un document històric, amb restes, en aquest cas del Born és de la primera meitat del segle XVIII, del 1714, amb una data molt concreta, etc, amb un valor històric molt rellevant. Clar, per poder fer la imaginació aquesta que tu proposes, que hauríem de tenir la possibilitat d'obrir un espai gran. El Vinyet va ser una cosa així, és a dir, era un espai molt gran, que es va poder excavar amb molt bones condicions, que va aportar una informació molt interessant a nivell de peces, es va fer una exposició a l'any 2009, es va fer un llibre amb el Toni Sella, quan era director del Consorci del Patrimoni de Sitges, es va fer el 2009 una exposició amb moltes peces restaurades, que estan en uns museus en previsió de que vinguin aquí algun dia, és a dir, es va fer una difusió important i, bueno, i és un lloc emblemàtic i a considerar.
Perquè les peces quan es treuen, on van a parar? Si es restauren?
Bueno, les peces es fa una selecció d'aquelles, és a dir, sobre la marxa, a mesura que van sortint, si surten més fragments, menys, tu te n'adones de si allò es podrà restaurar. Clar, si tens molt poc part d'una peça, és una mica inventar les coses, no? Quan el lloc on es fa té un museu en condicions vol dir d'emmagatzematge, de seguretat, d'humitat, de control de tot això, de prestatgeria, tal, unes mínimes condicions que estipula la Generalitat, es deixa amb aquella població. Quan aquella població no té aquesta infraestructura, encara que la pugui tenir en un futur, mentrestant es deixa en dipòsit en uns museus que té la Generalitat, a Pedret, a Valldoreix, a Balaguer, i en el moment que aquella població tingui això, pot demanar-ho i se li concedeix prèvia confirmació de que realment tingui aquelles condicions.
D'acord, és a dir, que el que es troba a Sitges es pot tornar a Sitges?
Pot tornar a Sitges sempre i quan hi hagi una infraestructura que permeti el seu emmagatzematge i, si vols fer una exposició, que tinguis allà a l'abast.
Perquè probablement un propietari es preguntaria: escolti, si jo he de fer una actuació i he de cridar l'arqueòleg i l'arqueòleg troba alguna cosa, el que troba aquí és meu o és de l'arqueòleg? Bueno, de l'arqueòleg evidentment no.
De l'arqueòleg no.
No, de l'arqueòleg no. De la Generalitat o de qui sigui.
Teòricament és de tots. Uh-huh. Teòricament és de tots. El que passa és que el que vella perquè el patrimoni que és de tots sigui de tots, es conservi, es promogui, es difongui, és la Generalitat. Aleshores, la Generalitat, és a dir, jo quan acabo una excavació, faig els inventaris, faig un informe que es diu una memòria científica d'aquella actuació, bueno, queden uns lots de materials, per exemple, els del carrer Major estan als baixos de l'edifici Miramar. En previsió de que estem tramitant que ho portin als museus aquests de la Generalitat perquè no es degradin, i si en un futur les actuacions que es faran a Can Fals hi ha un espai per enquivir tot això, estupendo. Si no, pues estaran en dipòsit a la Generalitat.
D'acord. Per cert, Can Fals, tenim res, tenim un parell de minuts, però Can Fals estem ja en el límit d'aquell marge que estàvem comentant,
bueno,
oi?
Això és millor que us ho expliqui la gent que ho està fent, o el Pere Izquierda, que ho estan supervisant des del Consorci, però bueno, podria ser, aquesta hipòtesi que planteges podria ser, perquè clar, per molt que hagi canviat la línia de costa, bueno, hauria haver algun límit que marqués el límit de fiabilitat, de seguretat entre el mar i la terra per construir i per marcar el límit de l'ocupació tant en època ibèrica com romana. Sabem que el carrer Nou fins a un fins, no sé quin número del carrer és, però fins uns 50-60 metres cap endins respecte a la línia actual del passeig del carrer hi ha restes ibèriques. Sabem que ara Can Fals, no ho sé amb precisió, per això t'ho deia, també estan trobant alguna cosa. Per tant, és qüestió de teoritzar també, sempre tenint en compte que es tracta de el que va sortir en un dels magatzems del Calpinxo era un mur llarg, tal, no sé exactament el que han trobat, sé que són uns paraments, uns murs, però bueno, sempre amb la diligència i amb la rigorositat i control possible es poden teoritzar les coses.
Doncs qui vulgui aprofundir més en aquestes teories, en aquestes possibilitats, sap que aquest dissabte a les 7 de la tarda tindrà aquesta xerrada a càrrec d'en Joan García Targa al centre al grup d'estudis sitgetans, a l'espai Pere Stanfli, i també que en el futur, no ho hem comentat, però en el futur hi haurà aquest curs.
Sí, bueno, el curs que et comentava que faig cada any, que aquest any, com que estic molt liat, normalment ho feien per aquestes dates que coincidia amb després del carnaval i pel patchwork,
sí.
No? Aquest any ho retrasarem una mica i ho volia fer de poder, religió i estat.
Doncs,
una cosa així.
En parlarem
sí,
quan el convoqui. Joan, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I a tots vostès, doncs, ho deixem aquí. Són les 12. Que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.